Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, comencem l'Info 271 de Ripollet Ràdio amb el resum de l'actualitat de la setmana. És 2 de maig de 2014 i passen gairebé 6 minuts de la 1 de la tarda. I abans de començar, com sempre, donem la benvinguda a la nostra companya Francina Ricard. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs ella és la que ens explicarà quins són alguns dels continguts més destacats de l'Info d'avui.
Doncs avui començarem amb l'entrevista mensual que realitzem als portaveus municipals la setmana posterior al ple. En aquesta ocasió ens acompanyarà Víctor Diéguez, portaveu del Partit Popular, i Cristina Lozano, regidora del Partit Popular. També parlarem amb Ferran Tornell, regidor de Governació i president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació, sobre alguns temes d'actualitat d'aquesta setmana, com ara l'Irrevici o el projecte Generem. Avui també parlarem d'educació en el lleure amb la directora del Centre d'Esplai La Gresca, que ens explicarà alguns aspectes dels casals d'estiu que ofereixen a través del Pacte pel Lleure de Ripollet. Per últim, conversarem amb els professors i alumnes de l'Associació Cultural Jaume Tosset, que per aquest mes de maig ha preparat diverses activitats on els seus alumnes mostraran el que han treballat aquest curs.
I aquests són alguns dels molts temes de l'actualitat de la setmana que els explicarem des d'ara mateix i fins les 2 del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com sempre fem, el següent divendres del ple municipal avui ens visita un dels portaveus municipals. Es tracta del senyor Víctor Diéguez, portaveu del Partit Popular. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que també ha vingut acompanyat d'una de les regidores del Partit Popular també al ple, la Cristina Lozano. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda, Bonica.
Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut per parlar avui de la sessió del darrer ple i també doncs, de l'actualitat local, que en aquest cas és les properes eleccions europees. Comencem parlant del ple, senyor Diéguez. Una sessió curta on només es va presentar una moció. Es tracta de la moció que demanava que es pugui penjar la bandera del col·lectiu LGTB a l'Ajuntament determinats dies. Ja fa uns mesos es va presentar una moció sobre aquest tema, vostès la van recolzar, però en aquest cas van optar per l'abstenció. Expliqui'ns una miqueta quina és la postura del seu grup.
Bé, la nostra postura és la que vam donar, com dius tu bé, quan va ser pioner a l'Ajuntament aquí a Ripollet, i va ser també pioner el PP amb tothom, per recolzar tot el que seria la lluita contra l'homofòbia, que per qualsevol que se senti aquestes inicials, diguem-ne, és el que van buscant, no? S'assenyalava en aquesta moció justament això, el primer que vam ser aquí a Ripollet, el PP també, insisteixo, la vam recolzar en el seu moment, i l'únic que passa és que, evidentment, quan pues el mateix tema s'ha presentat, aquesta és la tercera vegada, i en aquesta ocasió es tractava de penjar la bandera en aquestes dates. Com jo vaig explicar al ple, la postura nostra va ser l'abstenció per dues raons bàsiques. Una, perquè entenem que l'espai de les banderes és per una representació institucional, no és per unes associacions unes altres, tot i que puguem estar més o menys d'acord, sinó que és per representació institucional, de fet això està arreglat per llei. I en segon terme, també ho vam explicar, és el nostre parer, justament per recolzar aquestes dates, doncs, de ben segur l'Ajuntament, doncs, hi ha previstos una sèrie d'actes on pensem que aquesta bandera ha d'estar al seu lloc. Jo el que vaig explicar al ple és la primera part, la part legal, i per aquesta raó nosaltres vam abstenir.
Dèiem que va ser una sessió realment curta, a més es van tractar dos temes que es van aprovar per unanimitat dels dos grups, que un era un canvi de partides econòmiques de l'Ajuntament pel Patronat d'Ocupació i l'altre va ser l'aprovació del reglament per tot el tema de l'assetjament sexual al consistori. Totes dues es van aprovar per unanimitat. Però en canvi, en pregs i preguntes sí que van sortir temes, alguns d'ells tractats per l'oposició. En aquest cas, des del seu partit no es va fer cap pregunta ni cap tipus de valoració, però sí que m'agradaria preguntar-li. Un dels temes va ser el tema sanitari, la valoració de la situació a nivell sanitari. La regidora va donar determinades dades dient que, bueno, que no s'havia despatxat a cap persona, cap treballador dels CAPs, i que, a més, s'estaven començant a implantar determinats serveis i determinats programes per millorar la situació. Des del Partit Popular de Ripollet, com valoren la situació a nivell local dels nostres CAPs?
Nosaltres tenim contacte directe amb la ciutadania de diverses maneres. Jo vull expressar que en cap cas hi ha hagut queixes del tractament, del tracte humà. Com a mínim nosaltres això no ens ha arribat. Sí que és veritat que hi ha mancances clares. Vull recordar que, per exemple, ara que venen aquestes dates d'estiu, doncs hi ha serveis sanitaris que com si d'una tenda es tractés, es tanquen. També és veritat que no només són xifres, sinó que el tema sanitari és molt més que xifres. Nosaltres considerem que, des del punt de vista de Ripollet, sí que s'estan complint els ràtios, però com sempre, i més amb aquest tema sempre es pot millorar. Jo vull recordar que nosaltres també en el seu dia vam recolzar que si fes aquest hospital que tant es van prometre d'altres formacions i no es va fer, nosaltres vam ser actius en aquest tema i nosaltres sempre estem seguint tota aquesta actualitat. L'únic que succeeix és que s'engloba en un marc que no és només de Ripollet, el tema sanitari no és la nostra competència municipal ni molt menys, s'enmarca en una altra dimensió, i en aquesta dimensió potser més aviat un diputat del Parlament de la Generalitat fora millor que jo, però sí que voldria assenyalar que és la nostra preocupació aquest tema. Volia fer-te només uns incis. Sí que és veritat que nosaltres no vam fer cap pregunta, però nosaltres considerem que aquest torn de preguntes és per coses molt concretes. Jo volia recordar aquí que sí que vam fer una pregunta força estesa, jo recordava ja fa més de 2 mesos, que no tenim contesta, que era pel tema del mal ús dels carrers de Ripollet per part de la gent que bevia. Clar, quan es tracten de dades es veu que sí que hi ha molta celeritat en fer-ho, però estem molt preocupats perquè no hem rebut cap resposta en aquest tema, que sí que és un tema municipal, que sí que és un tema de seguretat, que sí que és un tema d'imatge de Ripollet, que sí que ens afecta la Festa Major, i vull dir des d'aquí que a data d'avui, ni de paraula, ni escrit, hem rebut cap mena de resposta, ni de moment de l'Ajuntament, per redreçar aquesta situació.
Ara ja s'està començant a reunir, s'està començant a preparar, queda molt poc per la Festa Major. Suposo que deuen estar alerta en relació a una queixa també que van presentar en relació del Correbars. Han pogut tenir contacte amb la comissió, per exemple, de Festa Major per parlar d'aquest tema?
No.
Nosaltres, bueno, ella és el nostre representant en cultura.
Ella està ràpida, no.
Doncs jo us ampliaré una mica més. Nosaltres no vam fer una queixa. Vull recordar que vam fer una moció en el que plantejàvem les solucions i les vies en què això s'havia de plantejar d'una altra manera. Torno a dir que no se'ns ha donat cap mena de resposta i que, bueno, a través de la... Nosaltres ja no estem a la Comissió de Festa Major, però sí que vull recordar que hem engegat fa poc una campanya de contacte directe amb les entitats i no m'amago de que des del Partit Popular de Ripollet també estem demanant per aquest tema les pròpies entitats.
Un dels temes que s'havia d'haver tractat a la sessió, però es va retirar i es va anunciar a principi del ple que per un tema de forma s'havia tingut que treure, era el tema de l'homenatge als dos alcaldes de la República, que estava previst per aquest mes de maig, però que ara s'ha tingut que aplaçar per aprovar-ho al proper ple. Des del seu partit, com valoren aquesta activitat?
Bueno, entenem que si demanem a tothom que compleixi amb les normes, la legislació i la normativa, doncs trobem normal que si s'ha comès un error, doncs es traslladi al proper ple. Per tant, estem d'acord en principi, que és, no, que es faci d'aquesta manera.
Era un error administratiu, no?
Hi havia hagut un tema de formes,
sí,
a l'hora de l'exposició.
Si teníem dada i tot.
El proper divendres haurem de donar la notícia de que comença la campanya electoral, crec que s'ha anunciat pel dia 9 de maig.
A bombo i platillo.
I suposo que des del Partit Popular a nivell local també deu estar ja tot preparat.
Doncs sí, tenim previstos, doncs, com és habitual, el Partit Popular de Ripollet, ser presents al carrer, intentar ser presents als mitjans de comunicació, traslladar una mica el nostre missatge, i jo el que sí que voldria dir des d'aquí és a tothom que, tant si és simpatitzant com si no ho és del Partit Popular, m'agradaria que ens féssim entre tots un pensament i participéssim a les eleccions. Des del Partit Popular de Ripollet, com a Partit Popular a tots els nivells, considerem que això ens fa forts com a societat, que és un dret que és molt important d'exercir, independentment de l'opció, jo ho torno a dir, i convidaria des d'aquí a que entre tots féssim un pensament col·lectiu i participéssim. Tinguéssim una bona participació a Ripollet, signe, torno a dir, d'una societat civil forta.
En la línia del que estava dient, és possible que molts ciutadans de Ripollet li diguessin, és que el que passa a Europa, això no ens afecta. El portaveu del Partit Popular o la regidora, què els diria als ciutadans perquè es creguin que Europa és important?
Perquè, a més, estem dins d'Europa, per tant, qualsevol moviment econòmic, qualsevol decisió política, fins i tot qualsevol decisió legal, sempre ens afecta, per tant, no estem independents com un país, ara decidim o no decidim, o fem o no fem. Ara formem part d'un globus i som entre tots que decideixen què farem o què no farem. Per tant, hem de votar.
Jo suposo que estaran quadrant agendes encara, però no sé si ens poden avançar si tindrem visita d'algun membre de la llista o tenen previst algun acte.
Bé, jo vull recordar que ja ens va visitar en el seu moment el Santi Fisas aquí. s'estan quadrant agendes. La veritat és que jo recordo que fa ben poc, aquesta mateixa setmana, teníem un acte molt important del partit a Barcelona per la mort de l'entrenador del Tito, doncs es va haver de canviar. Per tant, si ja m'he arrencat d'aquesta manera, no m'atreveixo ara a avançar res, però jo torno a dir que com a diguem, la part que nosaltres responem, que és d'estar al carrer i als mitjans de comunicació, la farem, i bueno, segurament que tindrem visites, però bueno, en el moment que vinguin, doncs mirarem de plegar els mitjans de comunicació i fer-ho. Jo ara no puc avançar per el que tu dius. O sigui, hem arrencat justament amb un petit sotroc pel tema simplement d'agenda. Per tant, quan a mesura que vagin venint, doncs ja us ho anirem comunicant.
Uh-huh. I just després d'eleccions europees, comencem el que serà segurament un any intens, un any, darrer any de legislatura, el maig del 2015, teòricament ha d'haver-hi eleccions municipals, i entremig ens trobem amb tota la convocatòria, possible convocatòria, celebració d'unes eleccions plebiscitàries, d'un referèndum, un any políticament segurament que viurà amb molta intensitat. Com es prepara el Partit Popular per aquest any?
Nosaltres no ho calculem, no ho fem, no ho mirem, com dius tu, calcular, no mirar, no preparar. Nosaltres fem la feina des del primer dia. Considerem que des d'un punt de vista municipal no val l'últim mes, l'últim any fer, dir, no. Nosaltres, diguem-ne, fem la feina feta des del primer dia perquè, com tu saps, hem presentat mocions, hem fet contactes, hem fet iniciatives de tota mena, des de seguretat, comerç, hem portat aquí gent de parlar d'història, hem fet moltíssimes coses. Entenem que, com tu dius, com que és un any abans dels municipals, la feina no es fa l'últim any ni és una qüestió propagandística. És una qüestió de qui ha estat o no amb la gent de Ripollet, qui ha fet o no traslladar les seves coses a l'Ajuntament, i crec que serà un any important, com dius tu, per temes externs, però considero, des del Partit Popular de Ripollet, bueno, som aquí tots dos portaveus, però considerem que nosaltres hem fet la feina, la continuarem fent aquest any, i assenyalarem tan bé com puguem les nostres propostes perquè a Ripollet es doni aquest canvi, perquè no serà l'últim any. Haurem estat tota una legislatura amb un govern, torno a dir, que només representa el 42% del que és els votants, i que en canvi ha actuat d'una manera que no ha anat a buscar uns acords justament en els temes de Ripollet, com precisament podien ser els mateixos pressupostos, que és la part més important econòmicament aquí.
Uh-huh. I ja per acabar, a nivell de relacions, en relació a les eleccions municipals, darrerament ha entrat en escena de nou Ciutadans, es torna a presentar, però ha entrat gent nova, entre ells diferents regidors, alguns d'ells provenent del seu partit. Els preocupa? No, els provoca indiferència? Ho han valorat d'alguna manera?
Nosaltres, el nostre pensament és que qui mana és el ciutadà, i justament demanem el seu vot perquè volem sentir-lo. Vull recordar que aquí a Ripollet tenim formacions que no tenen representació al ple i en canvi estan governant Catalunya. Per tant, l'actualitat política no és pas el que diguin els polítics, sinó l'actualitat és què fem els polítics a tots els nivells, incloent els municipals, per ajudar la gent a baixar aquests quasi 4.000, 3.900 estem ara d'aturats, a veure què fem perquè els impostos no pugin i millorin els serveis, o què fem des de l'Ajuntament per ajudar que es col·loqui més gent. Jo crec que això és realment important. Lamentablement portem 3 anys, segurament, com dius tu, farem un altre any més de portades d'altres coses, però des de la nostra humilitat mirarem de posar sobre la plana les nostres propostes i a veure si les nostres idees no només són escoltades, sinó podem posar en pràctica alguna per millorar justament aquests temes que entenem nosaltres que són els més importants de tots.
Uh-huh. Doncs, senyor Víctor Díez, portaveu del Partit Popular, Cristina Lozano, regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Ripollet, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'informatiu i ens retrobem ben aviat en una propera entrevista. Moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-nos.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I seguim amb més notícies. Aquesta setmana s'han escollit els presidents i vocals que participaran a les meses electorals el proper 25 de maig. Així, entre tots els electors de Ripollet han estat triats els 102 titulars i 204 suplents que integraran les meses electorals.
Durant la propera setmana es notificarà aquest nomenament als escollits, que en cas de no poder fer aquesta funció el dia de les eleccions, podran presentar una excusa a la Junta Electoral de Zona fins al 10 de maig. Aquesta excusa ha d'anar acompanyada dels motius que justifiquen la impossibilitat d'assistir al dia de les votacions. Juntament amb la notificació del nomenament s'emplaça als membres el dia 25 de maig a les 8 del matí i se'ls adjunten les instruccions per realitzar la seva tasca el millor possible el dia de les eleccions. Quan el vot per correu, cal recordar que el que s'ha de sol·licitar a l'oficina de correus fins al dia 15 de maig.
En aquesta convocatòria d'eleccions, per primera vegada treballaran persones en atur del nostre municipi, les quals faran tasques de representants de l'administració i de la brigada municipal, col·laborant així per tal que hi hagi un bon funcionament de la jornada electoral.
El personal estarà distribuït en 9 col·legis electorals amb 34 meses que es constituiran el dia 25 a les 8 del matí. Durant el dia de la celebració dels comicis es faran sondejos del nombre de votants a les 2 i a les 6 de la tarda. Tota aquesta informació serà consultable en temps real a través de la web municipal ripollet.cat. La campanya electoral es farà del 9 al 23 de maig.
L'Associació d'Aturats ha continuat aquesta setmana amb les concentracions davant el Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest dimecres continuen amb les protestes de les darreres setmanes. L'Associació d'Aturats de Ripollet es va concentrar davant l'oficina de la Rambla de Sant Jordi.
Aquestes concentracions són per protestar contra la proposta de privatització que vol fer la Generalitat de Catalunya del Servei d'Ocupació. També van comptar amb el suport de l'Associació d'Aturats de Montcada i les plataformes d'afectats per la hipoteca de Cerdanyola, Ripollet i Montcada.
Els propers diumenges, 4 de maig i 1 de juny, esdevindran festius de lliure activitat comercial al nostre municipi. Així ho han acordat la Regidoria de Comerç i la Unió de Botiguers de Ripollet, d'acord amb la llei, amb el que preveu la llei 3/2014 del 19 de febrer d'horaris comercials i mesures per a determinades activitats de promoció.
Segons aquesta llei, és competència de cada ajuntament fixar dos festius pel seu àmbit territorial municipal que s'han de comunicar d'acord amb el que estableix un ordre del departament competent en matèria de comerç. Aquest acord va ser el que va prendre el ple municipal de Ripollet en la sessió ordinària del passat dia 24 d'abril.
I recordem que a partir del proper dimarts, 6 de maig i fins al 16, es poden realitzar les prescripcions a les llars d'infants municipals pel curs 2014-2015.
L'horari serà de dimarts a divendres, de 10 a 1 i de 3 a 6 de la tarda els dimarts, dimecres i divendres. Els dijous a la tarda l'horari s'allargarà fins a les 7 i els dilluns no es farà preinscripció. Les sol·licituds s'han de presentar a l'escola escollida en primera opció.
I aquesta setmana l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, juntament amb la resta d'alcaldes i alcaldesses de la comarca, ha signat la declaració del Vallès Occidental cap a la segona reindustrialització.
Aquesta declaració té per objectiu, entre d'altres, treballar en una proposta conjunta que es desenvoluparà en els propers mesos per tal que el Vallès Occidental, la comarca més industrialitzada de Catalunya, es donin les condicions per afavorir una segona reindustrialització. Aquesta reindustrialització ha de servir per transformar les empreses existents i millorar la formació dels seus treballadors i treballadores i, segons l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, també per generar noves empreses amb valor afegit perquè l'objectiu últim és crear ocupació. També han donat suport al document representants de tots els àmbits, com ara sindicats majoritaris, empresaris, Cambra de Comerç i universitats.
El proper dimarts, 6 de maig, es tornarà a posar en marxa l'R-Bici, el servei de préstec de bicicletes, endegat l'any passat pel Patronat Municipal d'Ocupació, amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i situat al Parc del riu Ripoll, que va tenir un gran èxit l'any passat i que enguany s'allargarà fins al 21 de setembre. Per parlar-ne d'aquests i altres temes relatius al Patronat Municipal d'Ocupació, contem a l'altra banda del telèfon amb el seu president delegat, el regidor Ferran Tornel. Molt bona tarda. Senyor Tornel, bona tarda. Senyor Tornel,
sí.
Sembla que tenim algun problemeta. Què tal? Li donem la benvinguda a Ripollet Ràdio. Parlàvem d'aquest servei de l'R-Bici que es posa en marxa el proper 6 de maig. Expliqui'ns si hi ha alguna novetat en aquesta segona edició de l'R-Bici.
Novetat? La més important és que el servei dura molt més dies, perquè hem pogut començar abans, ja és el segon any, i podem dir que la setmana que ve, el dia 6 de maig, fins al 21 de setembre, interrompudament, tindrem el servei de l'R-Bici. Recordem que l'any passat van ser només, no, només no, va estar bé, però van ser 10 setmanes, perquè clar, era un servei que començava, s'havia d'ensenyar a les persones que estaven al servei. Nosaltres havíem de deixar en ordre i readequar el que és el container on tenim la caseta de Revici. Però crec que ja teníem tot preparat, tot bé, les coses s'han fet abans, la subvenció també ha arribat abans, i per això el més important és que aquest any, ja dic, des de la setmana que ve fins al 22 de setembre, podem tenir la Revici, que recordem l'any passat, en 9 setmanes, vam tenir 1.100 lloguers amb 400 usuaris diferents, va ser un èxit absolut. Nosaltres creiem, pensàvem que era una aposta arriscada, però creiem que sortiria bé, però també, bueno, la gent de Ripollet ens va sorprendre a tots, i jo crec que aquest any, amb molts més dies que tenim, hem d'arribar mínim a aquests 1.100 lloguers i aquests 400 usuaris, però jo crec que és un servei que s'està construint molt bé.
Mm-hmm. Es tracta d'un servei subvencionat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb quins mitjans compta, tant personals com materials?
Doncs mira, els mitjans materials, recordem que l'any 2010-11 es va fer un taller perquè poguessin joves de 16 a 18 anys aprendre un ofici, que era el d'arreglar bicicletes. Recordem també que, a més de bicicletes, amb el que l'Ajuntament de Barcelona, bicicletes de segona mà tenia, i amb l'escala gent de Ripollet i altres municipis ens van donar, nosaltres vam arreglar-les i tenim un parc de 120 o 130 bicicletes, i aquestes són les bicicletes que s'utilitzen per la Revici. Diguem que allà al contenidor, a l'espai on tenim la Revici, a part de Ripoll, hi ha fixes unes 30-45 bicicletes, i són les que tindrem en compte i utilitzem per fer el servei. Després, dir-vos que les dues persones que hem contractat són les dues persones contractades per la Revici, pel Pla 17, que és el Pla Metropolità. Tots nosaltres estem immersos des de fa dos anys, que ens permet, a part amb recursos propis de l'Ajuntament, amb recursos d'Àtica Metropolitana, contractar, en aquest cas, dues persones que sumen a més de 20-25 persones que hem contractat per diferents àrees de l'Ajuntament per donar serveis a la ciutadania allà on hi ha més coixos.
Molt bé. I pel que fa als usuaris, què cal fer per accedir a aquest servei?
Molt senzill. Estaven allà, presentar el DNI o el NIE, i després també tenir en compte que els menors de 16 anys han de venir acompanyats pels pares o pel tutor, i els joves entre 16 i 18 anys han de portar una autorització signada a fotocòpia del DNI que autoritza. Les bases estan penjades, tots els horaris, tot, amb els dies que fan festa, que són els dilluns i els dimarts al matí, ho dic ara a memòria, i després, sobretot, doncs, bueno, que la gent des de dimarts a la tarda fins al diumenge a la tarda nit pugui gaudir d'aquest servei. I sobretot, el que ja va comentar la gent Medo i jo mateix amb el que és la roda de premsa, que vam dir que és un servei que vol imitar, canviant alguns aspectes, que són els serveis de préstec de llibres. És a dir, tu t'emportes una bici, que és un bé públic, si no la tornes, en un dia tens una bona sessió, i si el segon dia t'has tornat, s'entén, excepte que la persona, el ciutadà, la ciutadana, hagi dit el contrari o hagi justificat que aquest bé públic s'ha robat, d'acord? I té la multa que correspon. Dir que amb 1.100 serveis l'any passat no hi ha d'haver cap problema. Cap. No l'ha tornat amb el seu dia, no hi ha d'haver, em sembla, un cas que han de trucar, ho va justificar, i que no hi ha d'haver cap història més, no? Però vull dir que, déu-n'hi-do, el civisme que la gent de Ripollet ha tingut amb molts serveis de Ripollet, va quedar redundància, però també, sobretot, amb el que ara estem parlant de Revici, perquè és, com es diu, xapó. És a dir, no pot demanar més. Un servei que funciona no tot el dia, però sí amb hores on el sol no és tan de justícia. Un servei gratuït, un servei on la gent sobretot ens deia que si no es paga res, deien que no, que és un servei públic, que estava subvencionat, per tant, s'havia de donar de manera gratuïta, i això crec que està bé. I a sobre, que no hi hagi cap tipus d'incidència, és diu molt diu molt de tots els ciutadans de Ripollet, no?
Doncs els felicitem pels resultats d'aquest projecte. Només un apunt ja per acabar, si ens podria avançar, ja que el tenim amb nosaltres per telèfon. En què consisteix una mica aquest projecte que presenten dilluns, el Generem Ocupació 6+6?
El Generem Ocupació 6+6 és una aposta important que el govern de l'Ajuntament de Ripollet volem endegar i creiem, no?, que és, de nou, intentar generar ocupació més que directament subvencionant a les empreses, a les entitats socials, qualsevol entitat que pugui contactar a una persona de Ripollet. Ja veureu, serà que bé, dilluns farem la roda de premsa i ho posarem molt més estipulat i després ja està penjat a la web, tothom ho podrà mirar i a més les bases ja estan publicades, que bueno, que hi ha diferents ajuts, per si és per si els contactes que fan els autònoms o empreses són de 12 mesos, 6 mesos o 4 mesos, i si són de mitja jornada o de jornada completa. No? És el que puc avançar, jo crec que és una aposta important. No són quantitats molt, molt, molt exagerades, però crec jo que si funciona serà una cosa important perquè el que volem, i acabo així, no estem més temps, és que sobretot es pugui generar ocupació a Ripollet i sobretot que les empreses es puguin contractar perquè hagin de dir l'economia i faci la roda de l'economia lògica que ha de tenir perquè tot això funcioni i tot això millori, no?
Doncs en donarem més detalls el proper divendres després d'aquesta roda de premsa, com dèiem, de dilluns. Ferran Tornel, president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres.
Un cap de setmana.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Continuem l'info de Ripollet Ràdio. La regidoria de Joventut i Ciutadania de l'Ajuntament de Ripollet ha fet públiques les bases del 7è certamen de curtmetratges de Ripollet. Els dies 10, 11 i 12 de juliol es veuran al pati del Casal de Joves les obres seleccionades. El veredicte i l'entrega de premis al certamen serà el 19 de juliol. Aquell dia, a més, es realitzarà el 7è concurs de curtmetratges després de Ripollet.
Pel que fa al certamen de curs, les obres s'hauran d'adreçar abans del dia 6 de juny a les 2 de la tarda al registre de l'Ajuntament a l'atenció de la regidoria de Joventut. Els premis seran de 600 euros i trofeu pel primer classificat, 300 i trofeu pel segon i 150 euros i trofeu pel tercer. A més, el quart classificat rebrà un accèssit de l'organització i també un trofeu. Com dèiem, el 19 de juliol durant tot el dia realitzarà el 7è concurs de curtmetratges express de Ripollet. Les persones que vulguin participar s'hauran d'adreçar el mateix dia a 2:15 al Casal de Joves i rebran, com és habitual, 3 consignes, un objecte, una temàtica i una frase pel fer curt que hauran d'entregar abans de les 7 de la tarda. El premi pel primer classificat serà de 300 euros i també un trofeu.
La regidoria de Joventut i Ciutadania ha organitzat amb motiu d'aquest 7è certamen de curtmetratges un cicle de curtmetratges com a activitat prèvia.
Aquesta és una iniciativa de joves interessats en el món del cinema i que han estat vinculats al certamen des de fa molts anys i estan coordinada des del cafetó del Casal de Joves. Aquests joves han fet una selecció de curts en diferents categories com ara curts d'humor, friquis, d'animació, de terror, de ficció i de drama. També hi haurà una sessió especial amb els curts guanyadors dels darrers anys. Aquestes sessions es faran el divendres 9, 16 i 30 de maig i el 6 i el 20 de juny al cafetí del Casal de Joves i a la sala d'actes del Centre Cultural a partir de les 9. A més, el 20 de juny es farà un curs bàsic de com fer un curt. Les persones interessades es poden posar en contacte amb cafetó.ripollet@facebook.com o al 93 504 6024.
Aquesta setmana el Pacte pel Lleure de Ripollet, format per les regidories d'Educació, Joventut, la SAMPA, Centres Educatius i l'Esplai La Gresca, amb el suport també de la Regidoria de Serveis Socials, han presentat el programa de casals d'estiu pel juny-juliol 2014. Enguany les inscripcions seran del 26 al 30 de maig i els casals seran del 25 de juny a l'1 d'agost. Per parlar-ne ens acompanya la Marta Buixó, directora de l'Esplai La Gresca. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marta, explica'ns una miqueta quines seran, si hi ha novetats enguany.
Bé, la primera novetat són les dates. Per primera vegada, doncs, com que també les dates han caigut com han caigut, doncs el casal comptarà amb 5 setmanes completes més els 3 dies de finals de juny, val? I això doncs, ha requerit una programació especial també per aquests dies. I bé, sí que farem doncs més de cinc setmanes de casal. El casal aquest any, el que hi treballarem, o amb el que hem basat la proposta educativa, és amb el treball a partir d'un eix d'animació que treballarà a la galàxia dels somnis, li hem posat com a nom, i del que tractarà és de treballar des a partir de les emocions dels propis infants. Uh-huh. Llavors, cada setmana treballarem, com sempre, una emoció diferent, com pot ser doncs l'autoestima, la coneixença d'un mateix, etc. I les activitats que proposem, així com les sortides, doncs aniran encaminades a fomentar aquest centre d'interès.
Mm-hmm. Seguim parlant, com sempre, d'educació en el lleure, no? O sigui, com...
Sí, clar. Educació, sí, durant el temps lliure dels infants i dels joves de Ripollet. Mm-hmm. Val. Llavors, el que sí que l'any passat, a finals de casals, vàrem passar una enquesta a les famílies participants on ens va demanar quina era l'opinió sobre diferents aspectes, i una de les coses que potser no va acabar de quadrar bé, o que vam nosaltres recollir en base a aquestes opinions, varen ser doncs la valoració de les sortides. Es valorava potser que eren repetides, que potser podríem donar-li una volta, sobretot pels grups de més grans, que ja feia anys que participaven dels casals, i potser que havien repetit alguna d'aquestes. I aquí hi hem posat fil a l'agulla, i per tant, doncs, per aquest any, si tenim una proposta d'activitats completament nova, fora de tot del que havíem fet fins ara, i hem apostat per tenir activitats estrella pels grups de més grans. Per posar-te un exemple, doncs una de les activitats on anirem serà el bosc tancat, a l'espai de Natupar, que ha fet Triolines, uh-huh. Som el grup de grans, o bé a l'Illa Fantasia.
A partir de quina edat és el grup de grans?
A partir de quart.
A partir de quart.
Sí, exacte.
Uh-huh. I llavors els altres, els més petits, faran una mica la línia de sortides del que estàveu fent fins ara, no?
Bé, amb la línia sí, però tot i així també hem apostat per no repetir cap de les activitats que sí que havíem fet.
Tenim
activitats com, per exemple, una sortida que anirem al circ, al Circ Cric, aquí a... Bueno, és el circ del Tortell Poltrona,
uh-huh.
Que és una activitat que sempre havíem volgut fer, però no coincidia mai que el juliol fos oberta, una activitat que té molt bona pinta, o, per exemple, una sortida que farem totes les escoles al Teatre Poliorama de Barcelona a veure una obra que faran exclusiva pels nens i nenes de Ripollet.
Recordem, a més, que encara que els nens facin horari de matí, hi ha un dia a la setmana, no?, que fan la sortida que estan durant tota la jornada.
Sí, exacte. Aquest dia és el dijous. El dijous, sigui quin sigui l'horari en què els infants s'hagin apuntat al casal, és el dia que marxem tots d'excursió fins a 4:00 de la tarda.
I quines són les... Perdona, digue'm.
Totes aquestes, no, dic que, evidentment, totes aquestes excursions, tota la proposta d'activitats que plantegem entra dins dels preus que estan publicats.
Molt bé. Quines són les escoles que participen, on es faran els casals d'estiu enguany?
Sí, aquest any les escoles són els Pinatons i l'Escursell, totes dues escoles amb menjador inclòs, i també l'escola Clavé. A l'escola Clavé la proposta és de fer-la fins a les dues i, per tant, sense menjador.
Molt bé. I els grans...
Sí, els joves.
Sí, amb vosaltres.
Els joves, aquí al casal jove, aquí a la seu de l'entitat.
Val a dir que durant la roda de premsa vau destacar molt la importància de les beques, per tal que cap infant es quedi fora per temes econòmics, no?
Sí, sí. Nosaltres repetim any rere any doncs, que no sigui un motiu l'econòmic perquè cap infant o jove del municipi es quedi sense efectivitat de vacances. Per nosaltres això és importantíssim i, per tant, hi posem solucions any rere any. L'any passat hi va haver un increment de beques per part de la Fundació Catalana de l'Esplai, que va posar a disposició de les famílies per demanar ajudes complementàries a les ajudes que atorga Serveis Socials. Des d'aquí també dic que Serveis Socials està obert a qualsevol demanda que faci qualsevol família del municipi. Nosaltres hi treballem conjuntament perquè aquestes beques siguin compatibles i complementàries, no substitueixen una per altra. Val? En aquest cas, les beques que gestionen des de la Fundació les podem ajudar a gestionar des d'aquí, des de l'Esplai. Les famílies es poden adreçar a l'Esplai i nosaltres els ajudem, o bé també poden entrar directament a la pàgina web de la Fundació i gestionar-se directament la beca de forma individual. I, en tot cas, l'any passat va ajudar moltíssim a vacar activitats com l'espai de menjador i de tarda, de casals, i també les colònies i els campaments per joves.
Molt bé. Si parlem dels preus, quines són les tarifes dels casals d'enguany?
Els preus aquest any no han tingut un increment considerable. Estem parlant doncs, que el casal sencer sencer estem parlant de 5 setmanes, de 9 a 4 i mig de menjador surt per 375 euros i el casal sencer de 9 a 1 per les 5 setmanes 187. El casal igualment sencer de 9 a 2, 235 euros. Els casals sencers sempre tenen la possibilitat d'aplicar un 20% de descompte pel segon germà i sempre la quota més elevada. És a dir, si un és jove, que la quota és més baixa, i un és infant, que la quota és més alta, doncs el 20% s'aplicaria a la quota de l'infant, en aquest cas.
Molt bé. A més, hem de dir que aquest esplai d'enguany arriba en un moment especial per vosaltres, perquè celebreu els 20 anys de l'entitat, no?
Sí, exacte.
I ho celebrareu el 23 i 24 de maig, que és el que teniu preparat.
Sí, doncs mira, una mà d'activitats que déu-n'hi-do. Celebrarem el 23, com dius, per la tarda i el 24 de maig durant tot el dia al Parc Massot d'aquí de Ripollet. Començarem el 23 amb la inauguració de la festa per part dels infants i joves d'aquí de l'Esplai Diari i seguirà amb un espectacle d'animació infantil centrat en el circ. Després, al vespre i nit, compartirà l'espai del parc per joves primer una franja de joves de menys de 18 anys i per acabar la festa dedicada als joves que siguin més grans, de més de 18 anys, amb concerts, pistes de skate, grafit, tallers dedicats doncs, a la població més jove. I llavors el dissabte començarem a 11:15 del matí amb tallers i activitats infantils i familiars, amb una gincana familiar. Seguirem amb un dinar popular amb botifarres amb mongetes, amb un concurs de postre, un concurs de bingo també, i per la tarda doncs, més espectacles, més festa i més pastís d'aniversari.
Déu-n'hi-do, heu llançat la casa per la finestra, no?, diríem.
Bé, són 20 anys, ja hem deixat de ser adolescents per començar a ser grans i volem celebrar-ho, sí. I
tant. Molt bé.
Aquí, res més que dir, que evidentment està tothom convidat, tots i totes, tots els nens i nenes de Ripollet que hi vulguin assistir, tindrà les portes ben obertes.
Molt bé. Doncs recordem, a banda d'aquesta superfesta d'aniversari, el 23 i 24 de maig, que el 26 comencen les inscripcions pels casals d'estiu de la Gresca. Moltíssimes gràcies, Marta, per haver-nos acompanyat i haver-nos donat tota aquesta informació.
De res, a vosaltres.
Que vagi molt bé.
El 91.3 Info.
I seguim parlant dels esplais d'estiu, en aquest cas del de l'Estel, que la propera setmana obre les inscripcions pel seu casal d'estiu. Serà dimecres, dijous i divendres i ho farà el Centre Cultural des de les 4 a les 7 de la tarda. S'obriran 130 places distribuïdes en 5 grups d'edat destinades a infants i joves que actualment estiguin cursant des de P3 fins a tercer d'ESO, nascuts entre els anys 1999 i 2010.
El preu de la matrícula serà de 160 euros amb ofertes pels germans. Enguany el casal d'estiu de l'Esplai l'Estel es durà a terme del 25 de juny al 25 de juliol de 9 a 1 a la Seu de la Torre de Can Mingrat.
L'Associació Cultural Jaume Tosset treballa des de fa anys organitzant activitats i tallers culturals, complementant l'oferta formativa de l'escola d'adults. Com és habitual, els seus alumnes ofereixen a tots els ripolletencs una mostra de la seva feina o el resultat del que han treballat durant el curs, ja sigui poesia, teatre o manualitats. Per parlar-nos de la seva tasca i de les properes activitats de l'associació, ens acompanyen la seva presidenta, la Montse Figueres. Bona tarda.
Bona tarda.
També teníem nosaltres a la Cristina Canxo, que és alumna del taller de poesia i de teatre. Benvinguda.
Bona tarda.
I el Pep Celma, que és professor de l'Escola d'Adults. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs parlem de les vostres activitats. Hem de dir que la major part d'elles la realitzareu durant el mes de maig, però ja vau treballar de valent, no?, la Diada de Sant Jordi.
Bueno, aquest any he tingut un problema, perquè al celebrar-se aquí, el dia que es va celebrar, el col·legi ja havia tancat el divendres, llavors no vam poder participar. Però llavors ho vam pal·liar, perquè a l'escola, el dia 23, el mateix dia de Sant Jordi, vam fer una lectura de diferents... de Tisner, i després una obra també que van llegir entre tots la gent. I vull dir, va estar molt bé, va ser molt acollida, vam posar unes flors, vam posar uns llibres, i llavors vam fer intercanvi de llibres, i el que no duia un llibre però li agradava un, doncs a canvi d'un euro, com fèiem quan estem a la Rambla.
Clar, el tema de les dates...
Maca.
Molt bé. Allà a l'escola imagino que tot el tema aquest de com Sant Jordi, no?, amb el tema de llibres i tal, ho viviu una mica intensament, no?, l'associació.
Sí, sí, a més rebem molt ajuda de l'escola.
Qui, Cristina, tu que ets de la, del taller de poesia, què tal?
Muy bien. Bueno, yo es que me defiendo mejor en castellano.
Qué problema.
Pues muy bien. El dia 22, con la nit de la música...
Que vau participar.
Sí, en la biblioteca, uh-huh. I molt bé, m'ha agradat molt.
Molt bé. Pep, com complementa l'activitat de l'associació l'oferta de l'escola?
A veure, l'escola i l'associació jo crec que formen un tot que es realimenta un de l'altre i nosaltres rebem moltes aportacions. Hi ha molts ensenyaments que dintre d'una oferta formativa arreglada comuna per tot Catalunya, que és la que ofereixen les escoles d'adults, no hi cap, però que l'associació ens permet oferir-la. Hi ha molts tallers, en aquest cas avui parlarem del taller de teatre, del taller de poesia, però també n'hi ha d'altres molt interessants i que permeten arribar a molta gent que amb una formació més reglada no està interessada, però en canvi troba el seu espai en aquests tallers que... un bon conjunt de voluntaris gestionats per l'associació ens permet oferir a Ripollet.
Com va sorgir el tema de crear l'associació? Perquè sou una entitat. Com va sorgir?
Bueno, abans el col·legi no estava depenent d'ensenyament i quan es va passar a formar part de l'ensenyament, llavors hi havia coses que l'escola no podia fer. Llavors es va veure la necessitat, perquè hi ha molta gent, doncs, que ha après a escriure i ha après a llegir, que es trobaven com abandonades. Llavors és quan es va buscar gent voluntària per fer uns diversos tallers, sigui de lectura, sigui de lectura en castellà, o sigui, hi havia lectura fàcil per la gent que tenia més dificultat, el de lectura en català, lectura en castellà, llavors tertúlia en català, tertúlia en castellà, i es van ampliant, perquè ja des de Punt de Creu a ceràmica, pintura, dibuix, pues també hi ha aquests tallers, llavors també de conversa en anglès, perquè moltes persones que anaven al col·legi, diguem-ho així, a l'escola, a aprendre anglès, els hi faltava doncs el punt de conversa. Llavors pues també es va buscar una voluntària, en aquest cas, i ara pues tenim tot això. Clar, depèn de les necessitats, anem buscant persones, el que passa que cada vegada és més difícil trobar gent voluntària que sense cobrar et vulguin dedicar 2 hores a la setmana, però bueno, ho intentem.
Home, és una tasca difícil, però ho esteu aconseguint. Teniu molts talleristes voluntaris.
Sí, sí. Tenim uns 15-17. Bueno, però n'hi ha que són dobles. Vull dir, n'hi ha que són voluntaris 2 vegades. Vull dir, amb diferent dia o amb diferent cosa.
Són persones vinculades a l'escola o persones que han vingut?
Normalment són vinculades a l'escola, d'alguna manera, o fa anys o més a prop, però sí, proper sí, són gent que estan vinculades a l'escola.
Com dèiem, el mes de maig és quan fareu el gruix d'activitats, exposició del que heu treballat durant el curs. Pel que fa al taller de poesia, fareu un recital al Teatre Auditori el 21 de maig.
Sí.
En què consistirà?
Actuaremos todos los que hacemos la poesía el dia 22 en el auditori.
El 22?
És dimecres el que ho fem.
Dimecres 21.
El 21 de maig.
Ah, el 21, sí.
Molt bé.
Ai, m'he equivocat.
Que no ens equivoquem, eh? Vaja, que la gent després hi vagi un dia després. No. El 21 de maig.
Dimecres 21 a les 6 i mitja
de
la tarda.
Sí, sí, a les 6 i mitja, sí.
Molt bé. Com funciona el taller de poesia? Què és el que feu allà?
Pues César és el que nos va dirigiendo. Y entonces vamos eligiendo los poemas que nos agradan o si es el aniversario de algún poeta, pues entonces trabajamos sobre ese poeta.
¿Creáis poemas vosotros?
Hay algunas personas que sí que dicen sus poesías, o sea, ya que las escriben. Yo he escrito sonadamente un par de ellas y de momento no estoy...
Poco a poco.
Poco a poco, bueno, sí.
I hem de dir que el taller de teatre oferirà la propera setmana ja, el dia 7.
Sí, el dimecres que ve.
La Jaula de les Loques.
Sí.
Per què aquesta obra?
Ah, és molt divertida.
Us ho passeu bé, no?
Sí, nos reímos mucho, sí. I jo crec que a la gent li agradarà molt.
Uh-huh. Parlem de grups consolidats que van repetint cada any als tallers. Mm-hmm. S'incorpora gent, com funciona?
S'incorpora gent perquè ara actuen, digamos, un matrimonio que lleva el año pasado y este. Y otra nueva, o sea que la más antigua soy yo.
¿Cuántos años lleva?
Pues yo me parece que he hecho ya 4 o 5 obras.
Muy bien.
Sí, creo que sí.
Todo un artista. Pel que fa a la resta de grups, Pep, parlàvem això, no? La gent va repetint o teniu moltes incorporacions, com funciona? És dinàmic els grups?
És dinàmic, però també hi ha un grup de gent... És dinàmic, però estable. Hi ha un grup de gent que va repetint o va continuant en els tallers de poesia o teatre uns quants anys i es va renovant també. No sí. Hi ha gent que sigui sempre el mateix grup, però hi ha una bona taxa de renovació, però sí que hi ha gent que ja ho manté amb experiència i són tallers molt consolidats. Fa uns 5 anys, la primera vegada que vaig començar a treballar a l'escola, no en sentia parlar del taller de poesia, però no m'hagués imaginat mai la qualitat amb la que ho fan. Quan vaig anar a veure al Teatre Auditori, és que em va impressionar, perquè un...
Que ho treballen, no?
Un treball molt consistent i molt consolidat.
Mm-hmm. Pel que fa a l'obra de teatre de La jaula de les loques, de Joan Jean Peret, per anar-hi, per assistir-hi, què s'ha de fer? S'ha de comprar entrada? S'ha de reservar? Com
funciona? No, les entrades són gratuïtes i es donen a l'escola de 5 a 7.
Les poden anar a recollir
sí,
allà, no?
Sí. Llavors, les que quedin, doncs, si en queden, a Ventanilla una hora abans de l'hora de començar l'obra de teatre.
Molt bé. I pel que fa a l'exposició del Centre Cultural, que fareu a partir del 12 de maig, què és el que mostrareu?
Aviam, de mostra hi ha els tallers, diguem, que es poden mostrar. Com, per exemple, pintura, dibuix, ceràmica, punt de creu... I llavors el que fem és, amb un vídeo, passem tots els altres tallers en fotos. Uh-huh. O sigui, veient com la gent treballa els diferents tallers, diguem, que no tenen per mostrar.
Com el d'anglès, el de conversa, sí, etcètera,
tot,
no?
Tot
això ho mostreu també.
Al teatre també hi ha fotos, que són el poesia... Vull dir, de tot el recull, de tot els tallers, es passa quan fem l'exposició, que és cada 2 anys, és bianual.
Uh-huh. I com us ho feu, Pep, per cabre tothom allà, a l'escola? Si us ha quedat petita?
S'està quedant petita. Nosaltres tenim part de les aules aquí a la Rambla Pinetons i després també disposem de 2 aules en el Patronat Municipal d'Educació i hi ha dies que costa quadrar les aules, els grups classe que tenim de formació reglada i els tallers, costen cabir-ho tot. S'està quedant petita per moments.
Sí, nosaltres la bonta tenim a l'anexa, ja deixem a l'anexa 3 cops a la setmana. Sí. El dilluns a la tarda i 2 dies al matí, el divendres al matí i un altre dia al matí, el dimarts al matí. Vull dir, és clar, hem d'anar fent-ho com
podem. S'heu de coordinar una miqueta,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Tenim obert de 9:30 del matí a 9... No, de 9 del matí a 9:30 de la tarda i hi ha moltes hores que el problema comença a ser important on encabir els grups.
Això vol dir que de cara al proper curs no us plantegeu nous reptes ni nous cursos, perquè clar, direm, com ho farem, no? Costa.
A veure, any rere any estem augmentant, eh? Mirem de buscar aquells horaris on encara tenim disponibilitat i aquests últims anys hem anat creixent, tot i que a nivell de recursos no n'hi ha més, però per una part el voluntariat i per l'altra els augments d'horaris del professorat han fet que anéssim augmentant oferta educativa.
Mm-hmm. Perquè els alumnes dels tallers, què és el que han de pagar?
Res.
Res?
És gratuït.
Així?
Així. Són gent voluntària que no cobra.
I els alumnes tampoc paguen?
No, l'únic que paguen, per exemple, si fan taller de pintura o de ceràmica, doncs el material que ells
clar.
Gasten, això sí. Uh-huh. Però de lo de més, doncs no.
Molt bé. I bueno, i de cara al proper curs, com heu plantejat el tema de la inscripció i la matriculació i tot això?
Doncs tenim els cursos oficials que depenen de la Generalitat. La preinscripció s'ha de fer al juny, del 23 al 30. Cal tenir en compte que a l'escola sempre fem una acollida, que és una entrevista prèvia de tutoria amb un professor per detectar les necessitats de l'alumne i per veure el seu nivell i per veure, i perquè li expliquem també l'oferta que nosaltres fem, i això cal concertar-ho abans d'aquests dies, cap a meitat de juny, a partir del 10-12 de juny. A qui estigui interessat ha de posar-se en contacte amb nosaltres, bé via telefònica o bé passant-se per l'escola. Llavors li donem dia i hora per una tutoria amb un professor, allà en parlem del que a ell li interessa i del que nosaltres li podem oferir per trobar el millor curs per ell. I a continuació es passa un procés de preinscripció i després aquesta preinscripció s'ha de confirmar al setembre amb la matrícula. Tenim un període així amb l'estiu pel mig que a vegades dificulta una mica el procés perquè...
Després us ve molta gent al setembre que no ha passat pel procés de preinscripció.
Exacte, per això és important, perquè la manera millor d'obtenir plaça, a vegades al setembre, si el curs no està ple, se pot arreglar, però la manera d'assegurar-se una plaça és venir amb els terminis que toca.
I quan els tallers es fa igual?
No.
Els tallers com es fa?
Els tallers serà la penúltima setmana de setembre, però hem de fer-ho després d'ells, perquè ells ocupen la nostra sala.
Ja tornem amb l'espai, no?
No, bueno, ens ho compartim, eh? Ens veiem per això.
Sí, l'enteniment és bo.
Bueno, us plantegeu això del trasllat o l'ampliació o alguna cosa? Ho heu demanat?
És, amb els temps que corren és molt difícil.
Clar, nosaltres, el tema de recursos no...
L'edifici és municipal, les equipacions són municipals i l'Ajuntament ho cuida, però sabem que els recursos són els que són. Per part de nostra ja ens agradaria un espai més gran amb millor oferta mm-hmm. d'aules, poder tenir més llibertat per establir horaris, però...
Bueno, esperem que això sigui una realitat d'aquí poc temps. Doncs us agraïm moltíssim la vostra presència. Recordem aquestes dates que tenim el dia 7 al teatre, el 21 tenim el recital de poesia al Teatre Auditori i que poden passar a partir del dia 12 a veure l'exposició de tallers al Centre Cultural. Moltíssimes gràcies, Montse Figueres, presidenta de l'associació, també a la Cristina Cancho, que és alumna del taller de poesia i teatre, i al Pep Selma, professor de l'escola. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies, molt bona tarda.
Esteu escoltant Info.
Hi ha una previsió del temps, de bon temps i de molt de sol. Arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 2 de maig de 2014. Un programa que els hem ofert en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i bon cap de setmana.